Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Molt benvinguts al programa Blau Marí. Moltes gràcies, com sempre, per acudir a la cita setmanal amb nosaltres. Des d'aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar, avui l'encedarem parlant des de l'àmbit tradicional i festiu. Revetlles amb musclos i cava. Ho farem parlant amb Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna, i amb Miguel Carles, president de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre, sobre aquesta campanya de promoció en alguns mercats catalans. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, avui parlarem de la funció de capellà amb Joan Argentó i amb Rafael Martí. I a l'acordió del Grumet escoltarem el tema El vell pescador de Ja t'ho diré. Tot i així, dins de l'àmbit tradicional, Joan Argentó i Rafael Martins parlaran en l'àmbit gastronòmic de com preparar una cavalla xapada. Aquesta setmana a Panorama Nàutic, 26a Regata Dragonera. Marxarem al port del Balís, al Club Nàutic El Balís, per parlar amb Frederic Bru, director esportiu d'aquesta entitat. I a Plàncton, avui l'Aurora Requena precisament ens parlarà del musclo, i de les seves propietats. I per últim, a l'Arjau, el Manel de Ramon, com sempre, buscant a la recerca de la notícia cultural. Avui ho farà parlant amb Cristina Espuga, directora del Museu de la Nàutica de Masnou. Per tant, benvinguts a Blau Marí en nom de tota la gent que el fem possible cada setmana. Encetem el nostre espai d'avui.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Per quart any consecutiu, el Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre s'uneixen a la campanya Revetlles d'Estiu amb musclos i cava, productes catalans. La iniciativa s'estén aquest estiu a 4 mercats municipals de Barcelona i l'Hospitalet. Durant 2 dies se serviran 6.000 racions de musclos del Delta de l'Ebre preparades a la marinera i unes 2.000 copes de cava segura viudes. Precisament per abordar aquest tema avui hem convidat al Blau Marí a una persona habitual en els nostres programes, el senyor Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix. Senyor Serra, benvingut de nou al Blau Marí, què tal?
Hola, com estem?
Déu-n'hi-do, no?, la que munten.
Bueno, jo penso que una de les coses que han de fer les empreses que treballem a Catalunya és revertir cap a la gent, doncs una miqueta, fer una mica de tasca social, no? Llavors, doncs, nosaltres, amb el tema dels musclos, de les musclades, intentem tornar una miqueta a unes tradicions molt, molt xules, molt nostres, i tenim altres temes, com és el centre d'interpretació, que aquest any, doncs, del peix, que aquest any ja hem ultrapassat els 6.000 estudiants, i tenim altres temes, tot temes, diguéssim, de cara al país, de cara a nosaltres. Llavors, pensem que totes aquestes coses, doncs, des de Mercabarna, des dels mercats municipals, és bo que la gent sàpiga qui està portant el peix a puesto, qui treballa, com es treballa, quin és el millor musclo que hi ha i per què, i quina temporada, i que, bueno, combinat amb caves està bé. M'entén? Una miqueta tornar a lo que fa 30 anys era, no calia explicar-ho, però ara, com hi ha tant bombardeig mediàtic i tants anuncis i tanta cosa, a vegades cal recordar-li al gran públic d'on venen les coses, com són les coses i per què es fan les coses. I el tema de les revetlles amb musclo i cava és algo que és molt nostrat, bé, de sempre.
Fa pocs dies parlàvem vostè i jo de que poder li calia una mica de promoció al producte nostre, al producte local. Aquest n'és un exemple clar, doncs.
Sí, perquè a més hi ha una cosa. el Mytilus galloprovincialis, que és el musclo mediterrani, és diferent del musclo gallec. Llavors té un... del gallec o de l'Atlàntic, en general. Llavors té una època més curta amb la que està, en la que està molt bé de carn i en la que és molt saborós i tot, però és curta. Dura des de maig fins a agost, depèn de la calor que faci i tal. Llavors, esclar, què vol dir? Que la producció dels nostres productors de muscle s'ha de menjar en aquest temps. Per tant, s'ha de fer un petit esforç, perquè a més és el moment que està millor de qualitat i és el moment que els altres músculs estan pitjor de qualitat. Llavors, això s'ha d'explicar i aquesta és la raó per la que és aconsellable consumir durant el període d'estiu el musclo nostre, el de casa.
Fins i tot es parla de que ha crescut la demanda d'aquest producte de musclo, no?
I tant, i tant, i tant. Perquè, bueno, a poc a poc han anat agafant més embrancida. Els productors cada vegada doncs, tenen sistemes més moderns de producció, tradicionals quant a la manera de fer-ho, però bueno, doncs es calculen per biòlegs les estaques que fan falta per cada 10 metres, coses que fa 20 anys no es feien i ara doncs s'estan traient millors produccions gràcies a això. Sí.
En què consistirà doncs la campanya? Perquè es parla de que s'arribarà a 4 mercats, no?
Sí, nosaltres ens agradaria arribar a tots els mercats, però això és impossible per logística, perquè clar, si vostè ja estava dient que es repartiran milers de reaccions i milers de copes de cava, això té un cost que assumim les empreses i que hem d'anar creixent a poc a poc. El primer any es va fer en un mercat, encabat es va fer en dos, encabat en tres, aquest any es fan quatre, si Déu vol, l'any que ve es faran cinc, es faran sis. Poquet a poquet anem creixent per anar arribant. Ens agradaria sortir més de Barcelona, arribar a Terrassa, arribar a Sabadell, arribar a Girona, i a poc a poc esperem anar-ho fent. Però, esclar, és que això té un cost i aquí hi ha un tema. No hi ha cap subvenció per part de ningú, ni la demano en aquest acte. Senzillament exposo un fet i és que això va a càrrec de les empreses productores, venedores, comercialitzadores, en fi, dels que tractem amb el públic. I pensem de que créixer està bé, però clar, hem d'anar-ho fent a mida que puguem.
Quins mercats acolliran aquestes promocions, aquestes musclades?
Aquest any serà el Mercat de la Marina, Zona Franca, el de Santa Eulàlia, Hospitalet, el de Sants i el de la Concepció, a Barcelona.
És a dir, que són tres de Barcelona i un de l'Hospitalet.
I un de l'Hospitalet, sí.
Amb la voluntat, diu vostè, de créixer en els pròxims anys.
Sí, sí. La veritat és que l'acollida per part del consumidor és tan bona que, i per part dels mercats, les autoritats dels mercats i de l'Ebon donen totes les facilitats, els paradistes els hi agrada veure tanta gent i tant de moviment que es veu els dies que succeeix. Això és com ara que fan els mercats la nit de tapes, que està tenint un èxit, els mercats municipals estan tenint un èxit sense precedents. Doncs això és una miqueta el mateix. I si serveix per promocionar producte i lloc, com són els mercats, doncs perfecte.
I que combina la tradició, no?, la festa popular, amb la promoció de productes d'aquests que ara en diuen quilòmetre zero, no? Perquè musclo del Delta de l'Ebre, cava català, no?
Exactament. Aquesta és una miqueta la idea. Llavors, doncs, bueno, per què es fa així? Bueno, doncs, mira, jo ja tinc una edat i jo recordo que a casa se celebrava la revetlla doncs, amb una musclada amb ceba i tomàquet, amb una ampolla de cava i amb la coca tradicional de Sant Joan encabat. Això era la verbena, quatre petards que tiràvem. Això era la verbena. Llavors, bueno, ara s'ha degenerat, ha anat cap a altres llocs, cap a altres indrets i tal, però bueno, tornar a la tradició penso que és bo. I a més, el que diu vostè, en quilòmetre zero.
Senyor Leandre Serra, moltíssimes gràcies novament per atendre'ns.
Molt bé, a la vostra disposició.
I aquí tenim ara amb nosaltres és el senyor Miguel Carles Gilabert, que és president de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre. Senyor Carles, benvingut al Blau Marí novament. Què tal?
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Fa pocs dies parlàvem de l'inici de la campanya del musclo i avui estem parlant de la seva promoció directa cap al consumidor en mercats de Barcelona, no?
Sí, sí, correctament. Se tracta de donar a conèixer als consumidors la producció que fem dins de Catalunya, aquestes muscleres exclusives que no estan en tota Espanya, i aquesta qualitat de musclo, que és una espècie totalment diferent a l'altra, a la de Galícia, que tan bo és i tan bon sabor té.
A més, estem parlant de no fer una campanya de promoció mediàtica, sinó de donar-lo a tastar directament en el consumidor.
I tant, i tant. Se tracta de fer una petita degustació en col·laboració amb altres entitats del mercat central de peixaters, de caves, de vins, i bueno, els cuiners pues, fan unes salses molt adequades i això forma cultura també de la degustació del musclo, perquè el musclo se pot fer de moltíssimes maneres. Avui en dia hem de tindre en compte que el caldo del musclo ja no es llança, això ja es diu fumet i tothom l'arroplega per a fer la seva paelleta o la seva fideuada. És una nova cultura. A poc a poc ens anem sofisticant en els temes i cada viatge se'ns fa més.
Fins i tot ens comentaven des del Gremi de Peixaters que ha crescut la demanda de musclo de casa nostra.
Bueno, creix perquè el consumidor tonto no ho és. Vull dir, pensa que nosaltres hem tingut experiències de musclo a 1 euro, 1,25 euro, i l'altre musclo que té qualitat a 3 euros. A veure, i s'acaba el que val 3 euros, perquè a la gent els agrada el bo, ¿vale? No els agrada que els enganyen i no els agrada comprar musclo que no surti que bé i que encara els ho toca llançar a la basura. Són males experiències. I el bo sempre se valora. I la prova està és que de musclo bo, tot el que tenim capacitat de produir musclo de bona qualitat, sempre ens acaba més prompte que l'altre que és d'una capacitat una mica inferior. Per això, ja en aquests moments, ja estem sembrant musclo per a l'any que ve de bona qualitat. Vull dir, s'ha de començar quasi en 10-11 mesos en temps per aconseguir aquesta qualitat de musclo.
A més, ho fan barrejant la tradició popular, ho anomenen rebelles d'estiu amb musclos i cava. El musclo ha estat un producte sempre present en aquest tipus de festa, no?
Sí, perquè també coincideix que este mes de juny és el mes que este mes de juny i juliol és el mes que el musclo està més ple, té més cardins. I llavors coincideix en les rebelles i vull dir, el musclo per Sant Joan està bo, ¿vale? I dona aquesta coincidència, que és totalment diferent a l'ostra, sobre els mesos de R i no R i tota la història. I bueno, quan és més bo és quan s'ha d'apreciar i acatar, disfrutar i saborejar. Sí, sí.
Parlem de musclo de qualitat, però s'adapta a la butxaca del consumidor, aquest musclo de qualitat, senyor Carles?
A veure, hi ha consumidor que es pot adaptar, no es pot adaptar, però t'hi diré una cosa molt peculiar. En l'experiència del musclo tenim consumidors que quan es comença el musclo que produïm aquí al Delta de l'Ebre, ¿vale?, que no oblidessin que tenim 8 o 9 certificacions de qualitat, de turisme i ara en la reserva de la biosfera, quan comencen a menjar este musclo, lo consumeixen mentre està. Al moment que s'acaba, que és a final d'agost, a meitat de setembre, deixen ja de consumir musclo. Vull dir, preferixen esperar-se 9 o 10 mesos més, però ja no tenen ganes de consumir un altre tipus de musclo, perquè tota la seva textura, el seu sabor, és tan diferent. Vull dir, no oblidéssim que és el nostre musclo de Catalunya. Està produït aquí, vale, molt de mimo, i tenim la sort que fem una qualitat extraordinària.
A més, aquest any hi ha expectatives d'increment de producció i seguint millorant la qualitat, no?
Sí, sí, sí. El que passa és que bueno, cada any ens hem de saber superar, i el que tenim clar després de 40 anys que fem musclo aquí al Delta, que, bueno, que la qualitat cada viatge està més apreciat i tothom aposta per fer qualitat, perquè també, el més important, també té la garantia de que es vengui i es tragui. Vull dir, aquí tenim un problema a les Bahies, que estem com aquell que diu el corredor de la mort, no? Que si no el traiem el 30 d'agost o el 30 de juny, part del musclo mos se mor, ¿vale? En canvi, si fem qualitat, tenim aquesta garantia de traure'l, vale? I ja no correm este riesgo. D'acord?
Doncs, senyor Miquel Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé aquestes revetlles d'estiu amb musclos i cava i que vagi molt bé també aquesta temporada, aquesta campanya. Gràcies.
Molt bé, hasta la pròxima.
I per tots aquells que desitgin participar-hi, que sàpiguen que aquesta campanya, revetlles d'estiu amb musclos i cava, tindran lloc el dimecres 17 de juny al tast popular i gratuït als mercats de la Concepció i Sants, a Barcelona, i el dijous dia 18 als mercats de la Marina, que s'estrena a la festa, i Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Joan, Rafel, què tal, com estem?
Aquí estem, al peu del canó.
Al peu del canó. Avui, quina funció mos explicareu?
Pues avui direm capejar.
Capejar.
Sí. Capejar és lo... Ja, a la mar s'usa la paraula per dues coses. És capejar un temporal.
Molt bé, capejar un temporal.
Des,
això ho hem sentit. Anar pel
temps,
no?
Va dir provar la mar, és capejar en temporal, aguantar el temporal. I llavors també la usem pues, quan capeges, quan treballes un peix, una tonyina, normalment, a mà. Doncs estic capejant la tonyina. Eh?
Clar, capejar, estem parlant de peixos que es pesquen a l'am,
sí,
no?
Sí, la tonyina normalment és la tonyina grossa.
Molt bé.
Però també pot ser petita, però vull dir, normalment és el que veiem a la tonyina. Aquella està capejant.
O
l'altre, sí, o no puc
contestar.
Perquè
quan parlem d'altres espècies més minutes, tipus llobarro o així, no
també, és necessari. També, és el mateix, però vull dir...
Lo fort, no?
Lo fort és la tonyina grossa.
La tonyina
grossa. Orada, pots capejar una orada, un llobarro, un de tot. És planyar el peix perquè no rompi el fil.
És anar acompanyant-lo i cada vegada fent-lo arribar més a prop de la barca, no? És a dir...
Sí.
Intentant que no es tronxi,
sí,
no? I que no trenqui
el
fil.
Perquè no es tronxi el fil.
Molt bé. I això és capejar.
I ho perdíem tot.
Per tant, s'ha de tindre habilitat i paciència, no?
Molt bé, claro.
I després capejar el temporal és anar amb la barca...
Anar a provar el temps, aguantar temporal.
Amb la prova sí. De cara al temporal, no? Que és també... Doncs,
navegar a provar temps.
Navegar a provar temps. Sí. Pues bueno, pues hem conegut aquesta paraula que mos abarcaria dos funcions dins de l'argot mariner. Fins d'aquí un momentet.
Adéu-siau.
El ranxo a bord.
De nou amb vosaltres, Joan, Rafel, avui què és lo que mos aconsellareu que preparéssim, com sempre... baix els punts de vista habituals de preparar menjars mariners econòmics i fàcils de fer.
I de dieta, no, Rafael?
Vull dir, sí, és peix molt econòmic, sí. I molt, molt apreciat en l'omega 6 i perquè no n'hi ha de més alt. Farem cavalla xapada i també a la brasa o a la planxa, com tinguéssim.
Cavalla xapada. Bueno, sí. La cavalla és peix blau, no?
Sí, claro.
Per tant, d'aquí que parlàveu del tema de l'omega 3, sí. pel tema del colesterol i per moltes
cavalla,
altres
si coses.
Cavalla
sí que sigui grosseta, eh? Com més grossa,
millor. Cavalles grosseta.
Com més grossa, millor, per a fer la xapada.
Molt bé. Com la prepararem? Perquè quan diem xapada, què vol dir? Bé.
És oberta.
Oberta en canal.
Sí.
Sí.
Molt bé.
De dalt baix.
Li tallarem lo cap en redó per l'altura de les ganyes. I en acabat posarem la cavalla plana.
El llom.
I en vez d'obrir-la per la part de la panxa, l'obrirem per la part del llom.
És a dir, teòricament al revés, doncs, per l'esquena.
Per dalt, sí, i deixar l'espina en una banda i l'altre filet sense espina. I obrir-la...
S'obri del tot, eh?
Sí, sí, sí.
Totalment.
Sí. I encabat li traus les vísceres, tota la tripa, això la llimpies bé, una vegada està ben neteta, la sales ben saladeta.
Ben saladeta que la sal.
I si vols li pots posar-li una mica de prever roig, una miqueta, la deixes aixamorar, una miqueta, i quan la tens les brases o la planxa preparada, el foc,
És a dir, així de fàcil.
Sí.
Tallem lo cap enredó, l'obrim pel mig, però al revés,
sí,
és a dir,
ella
pel
mateixa
llom.
Ja molla, normalment està grasseta.
La netegem, li deixem només
la
carn.
I si ho fas a la planxa, ja t'amollarà una miqueta d'oli ella mateixa. I...
És un peix que és grassoset, no?
Sí, sí, quan està grassa, sí. Quan no està, no.
A l'estiu està més grassa. A l'hivern no tant. Sí,
per tant, però... les, a l'estiu podem dir que està més gustosa, doncs.
Sí, sí. Sí. Tot el peix blau. Tot. Sí.
Tot el peix blau
està més gras.
Tot el peix blau a l'estiu.
La sardina també, i el boquerot, tot.
Llavors, una oberta, i com l'hem de posar damunt de la brasa? Per la part oberta o per l'altra?
És igual una banda que l'altra, has de fer les dues.
Ah, s'han d'anar tombant, eh?
Sí.
Has de tombar-la.
I el pebre roig, si tenim ganes de que tingui algun altre gustet, li hem de posar abans de posar-ho a la brasa.
Sí, però per la part de la carn, de dins, no per la pell.
Per la part de
dins. Una miqueta, no molt, i...
Després ho deixem i el gust, suposo, del consumidor.
Sí,
no?
Que no es cremi massa. Bueno, això ja ho diem sempre, que
el peix cremat,
massa fet,
no
massa
de cremar.
Fet per...
Si el cremes per... i amargueja.
I amargueja, no?
Sí, li canvia el gust.
I després, pues, servit en un plateret i una miqueta d'oli.
Sí, una mica d'oli i, bueno, hi ha gustos per a tot.
Sí, hi ha gustos per a tot.
Vinagre.
Vinagre.
O llimona.
Jo vinagre, també.
Jo vinagre.
Oli i vinagre.
El pescador normalment li posen vinagre blanc. Si pot ser blanc. El negre li canvia el color. Bueno, el mate, però
bueno,
si pot ser vinagre blanc.
Vinagre blanc. I llavors, pues, clar, en una tomaqueta amanida, això...
Sí, bueno, acabat a gust també. Del consumidor.
El que, li,
ja.
El que li va molt bé
li pots fer
és una ceba amb vinagre al costat tendre.
Una ceba tendre, una ceba tendre,
sí,
amanida
una ceba
amb
vinagre. Tendre, la mate és una miqueta, o amb vinagre també, i oli una miqueta, al costat, i menjar la ceba crua a la cavalla.
I el porronet de vi, i llavors ja no ens necessitem
ja
res
pots.
Més.
Nosaltres no, que no en bevem gaire.
Pues, Rafael, Joan, moltes gràcies. Anem a provar sí, aquesta cavalla xapada oh, a la brasa.
I la tingués ara.
L'acordió del Grumet.
Marxem cap a Ses Illes. Allí ens esperen els Ja t'ho diré, aquest tema, el vell pescador.
Parteixen de bon matí. Mira quin temps fa, quin temps fa, quin temps fa. Encara recordo quan sortia a pescar i de molt jove es va fer per la mà. Estius de colors, hivern solitari.
Panorama Nàutic.
Avui al programa Blau Marí contem de nou amb Frederic Bru, director tècnic, director esportiu del Club Nàutic El Balís, donat que ja tenim molt pròxima la regata dragonera, la 26a edició d'aquesta activitat que tindrà lloc els dies 19 i 20 de juny. Frederic, què tal? Ben retrobat, com estem?
Hola, molt bé, molt bé. Gràcies per tornar a parlar amb nosaltres.
Parla'ns una mica de com teniu ja aquesta regata, 25 anys, una regata d'altura, puntuable pel Campionat de Catalunya. Bueno, la veritat és que bueno, ja comença a tenir allò que els castellans diuen empaque, no?
Sí, correcte. Sí, sí, tenim una regata que té un llarg recorregut, i la tenim a poquets dies vista. Tot ja ho tenim preparat, amb la, diguéssim, tenir-ho preparat significa estar ben coordinats amb el port amb què arribem, amb el Club Vela Port Andratx, perquè és una regata que sempre hem fet amb aquesta comunió amb ells i coordinació. I en aquests moments esperem una inscripció més aviat baixa, entre 6 i 12 embarcacions, i bé, i a veure com fructifica finalment en la línia de sortida, i per descomptat, siguin els que siguin, la travessa serà maca, perquè ho és. Esperem a veure els propers dies quina meteo, quina meteorologia, quins vents tindrem, que això ens dibuixarà, ens ajudarà a dibuixar com serà la regata d'aquesta edició d'aquest any.
Una regata amb 25 anys que té la seva història, no? Podem parlar una mica de com es posa en marxa fa 25 anys aquesta regata i quins eren els objectius d'aquell moment?
Quan un club inicia un tipus de regata diferent, normalment és perquè allò vol posar en el seu calendari d'activitats doncs això, no? Un esdeveniment que el marqui d'una manera diferent a les regates que són de recorregut, amb boies, o que són costaneres, i en aquest cas doncs la possibilitat, ja et dic, de la mà de Port Andratx, doncs de fer aquesta travessa fins a aquesta localitat mallorquina, doncs bé, doncs va ser això, les ganes de donar un pas més,
De donar un pas més i d'haver viscut també, suposo, en 25 anys alts i baixos. Parlaves de participació més aviat baixa, però la regata ha tingut en els seus moments també cicles de participació importants.
Sí, sí, evidentment. Hem tingut de tot, fins i tot, a veure, determinades circumstàncies coincideixen en les dates d'aquest any. Per tant, és raonable que hi hagin cicles, que hi hagin moments en què coincidències amb coses, amb altres esdeveniments, com per exemple aquest any hi ha un Mundial a Barcelona per aquestes dates, que el qual doncs, també influeix. I sí, hem tingut participacions de la trentena, quarantena, vintena d'embarcacions que naveguen en conserva, sortint des del Maresme i fins a la costa, fins a la silla de Dragonera.
Quin tipus de vaixells hi poden participar, Frederic?
Creuers. Creuers, posa-li per simplificar la definició, embarcacions cabinades d'entre 8-9 metres i 12-15 metres d'eslora, algun potser més gran. Tots ells competeixen amb un sistema de rating, que per tant compensa diferències entre uns i altres i aquest sistema permet fer classificacions, però embarcacions de la classe creuer.
Solitaris hi ha dos, no?
I aleshores hi ha categories que pot ser per amb tripulació completa o bé amb solitari hi ha dos. Correcte. Entre solitari hi ha dos, el que en aquests últims anys clarament està tenint més sortida, per dir-ho així, són els A2.
La sortida és el dia 19, són 120 milles de regata.
Correcte.
Suposo que deu ser una festa tant la sortida com l'arribada a Port Andratx, no?
Sí, evidentment. En la sortida esperem sempre tenir vents tèrmics que, que diguéssim donin vida i alegria la, en el moment aquest d'iniciar la regata. I després, el que comentava abans, de que en funció de quina és la situació baromètrica, mirar a veure si tindrem o no tindrem vents de component nord que ajudin a que la regata vagi més ràpida.
Clar, per tant, depenent d'aquest vent, sabrem aproximadament quin és el temps que s'utilitza en una regata d'aquestes característiques.
Mira, ha estat tan lligat al vent que jo diria que fer una mitja segur que no ens dona una orientació, però des de les 18-20 hores anant ràpid, o inclús menys en alguna ocasió, ara tinc un dubte respecte al rècord i em disculparàs, però des d'aquesta franja horària fins a... Bueno, els temps límits, per segons quin tipus d'embarcació, arriben fins a la trentena o algo més d'hores. Sí, o sigui, és una forquilla àmplia, que depèn de tipus d'embarcació i condicions d'intensitat de vent.
Comentaves també respecte a la participació baixa de que hi conflueixen tota una sèrie de temes, de condicionants. En tot cas, sí que en els darrers anys s'ha vist un increment, una proliferació de regates d'aquest tipus. Això pot afectar d'alguna manera? En què la gent pugui triar en el calendari altres propostes similars?
Sí, sí. Sense dubte, sí, segur que influeix. És a dir, en el moment de pujada en què aquest tipus de regates tenen èxit, què fa? Doncs quasi oferta i demanda. Diguéssim, els creadors de regates doncs diuen, caram, això té èxit, fem-ne. I en el moment en què crees més regates, doncs clar, la flota es divideix. Crees més regates en la mateixa zona del calendari. La flota, diguéssim, que es dirueix entre les diferents regates i si a més després doncs, hem passat alguns anys en què en general hi ha hagut una petita baixada o petita, entre petita, mitjana i en alguns casos gran baixada d'inscripcions amb determinades regates de creuer, doncs clar, doncs això no ajuda. I aleshores jo crec que ens hem de... hauríem de reaccionar cap a... amb un canvi i amb una... En fi, amb una alineació.
Perquè, clar, què s'hauria de fer? Prioritzar, reduir proves, mirar d'aprofitar les més importants i millorar-les? Cap a on hem d'anar?
Clar, aquesta pregunta... No totes les preguntes tenen resposta.
Sí.
Cada club tenim doncs, les ganes de fer les competicions i bé, no sé... La federació sempre pot ajudar a coordinar aquest tipus de decisions. Bueno, fer una mica el debat i el parlar-ho sempre serà positiu i em consta que això arribarà. Estem a prop de buscar solucions a tot això.
Per tant, et consta que des d'altres clubs i organitzadors també ho veuen de la mateixa manera, que hi ha massa proves d'aquest tipus.
Bueno, el massa sempre... Jo no vull dir massa, però que n'hi ha molta sí i que influeix també i que en els ports aquest comentari que ara tenim existeix. Per tant, si hi ha una realitat, doncs convindria alinear ofertes per concentrar embarcacions i decisions, perquè en definitiva són decisions d'una sèrie de persones que decideixen doncs, això, no? Embarcar-se no per fer una activitat d'un parell d'hores, sinó, en fi, per dedicar-li aquests 2, 3 o 4 dies en funció de quin pla personal tingui cadascú aquests dies. Com que coincideix amb Sant Joan, saps? Aquest any no cau massa bé, però històricament és una data que va bé per tenir aquests 3-4 dies que vas, estàs allà alguna... A part de la regata, respires, no? El que és la costa allà al voltant de la Dragonera i d'Andratx.
Clar, això des del punt de vista dels ports i organitzadors, des del punt de vista dels regatistes, a més oferta millor o tampoc?
M'atreviria a dir que tampoc. però no et sé... O sigui, no et sé dir quin és el següent pas en aquest sentit, eh? Però el parlar i mirar de tenir... d'organitzar un calendari una miqueta més raonable, això sí que seria bo.
Doncs, Frederic, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A veure si s'acaba de complementar aquesta inscripció, aquesta participació d'aquí al 19.
Sí.
I bueno, que sigui tot un èxit i es pugui complir en una nova edició, aquesta 25a edició de la regata dragonera.
No, per descomptat, i diguéssim, i els participants tindran la regata de sempre, tindran el sopar molt, molt càlid i divertit allà en Draig, tindran els sortejos, els trofeus, en fi, que tot plegat, la festa hi serà i la regata la tindrem ben preparadeta com cada any. També dir-te una qüestió que se m'ha oblidat dir-te, que aquest any, per mirar d'incentivar no només els regatistes, sinó també a persones que els pot venir de gust anar-se iniciant en aquest tipus de travesses, en paral·lel a la regata, fem una travessia. O sigui, persones que tenen creuer però que no acostumen a fer regates, es poden afegir, i de fet alguns s'afegeixen a la regata sense participar-hi, però acompanyant-la.
Ah, no? Molt bé. Amb l'objectiu de fer més ambient i de tenir potencials participants de cara a properes edicions, no?
Correcte. Això són accions per mirar de compensar doncs, la realitat aquella que abans escrivíem, i bé, vull dir que tot... Que hi ha punts de llum, saps? Hi ha punts de llum amb iniciatives des del club i amb decisions per part dels participants, que òbviament són els que després li donen la vida i la realitat a la regata.
Doncs, Frederic, moltíssimes gràcies. Frederic Bru, director tècnic, director esportiu del Club Nàutic El Balis, avui parlant d'aquesta 25a edició de la regata dragonera. Frederic, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal? Benvinguda, com estem?
Hola, molt bé, molt bé.
Avui quina serà l'espècie que ens... anàvem a dir una paraula, que ens destriparàs, però estem parlant informativament. Vull dir, quina és l'espècie que ens donaràs a conèixer una mica millor?
Avui els musclos.
Els musclos, un producte en la seva major part, si parlem d'aquí de Catalunya, amb ubicació Delta de l'Ebre, no?
Efectivament, sí, el seu cultiu es fa al Delta de l'Ebre, sí.
A més, amb un atractiu i un punt gastronòmic espectacular, no?
Sí, per a mi, bueno, jo tinc una... M'agrada molt, no puc amb ells, és un dels meus plats preferits.
És una de les teues debilitats, no?
Sí, és una cosa, no ho puc remeiar, però bueno, mira...
Pues som-hi, quan tu vulguis.
Molt bé, bueno, avui no parlem de la part gastronòmica, ja sabeu que aquí és més la part biològica, i bueno, parlem dels musclos, coneixem ja tots, no? És un bivalve, és un mol·lusc que té dues valves, ja sabeu, dues closques, que estan la major part del temps molt tancades, no? Quan viuen, no quan estan al nostre plat, no, però quan viuen en el seu medi, o en les cordes les estan cultivant, estan molt tancades i ho tanquen gràcies a uns músculs que tenen molta força. Vale? I sabeu que segur que heu vist aquests músculs algun cop quan esteu netejant o menjant-lo. Sabeu aquesta part que és així com de color blanc, groguenca, que és quasi una dura, no? Que té una forma així com de petita columna? Saps el que dic?
Doncs sí, això, sí, ho recordo.
Sí, oi? Pues això, que us sapigueu que això és el múscul amb el que fa força per poder tenir tancada i no deshidratar-se, clar, perquè si tingués les valves obertes es deshidrataria. Llavors d'aquesta manera el múscul pot viure. Llavors, en el seu medi natural, segur que els heu vist, viuen enganxats amb uns pèls, que els científics diuen viso. Són aquests típics pèls que sempre que estàs netejant no aconsegueixes mai acabar de treure bé, no? Et costa. Doncs aquesta mena de pèls s'adhereix molt fort a les roques, on estan a la mateixa roca gairebé tota la vida. I les roques que més agraden són aquelles on trenquen les onades, perquè així l'aigua que els arriba té molt d'oxigen, no? Que és una de les coses que necessiten, evidentment. I aquesta aigua també els porta grans quantitats de fitoplàncton, vale? Aquestes petites algues que viuen flotant al mar, que és l'aliment d'aquest animal. I bueno, quan es arriba a l'aigua, el que fan és que s'obren una miqueta les dues closques i agafen l'aigua i filtren amb una mena de raspell que tenen a les brànquies i d'ahir doncs agafen tot.
Què en sabem de la vida sexual dels musclos?
Bueno, pues, com de molts dels animals que us portem aquí, la veritat és que no és molt moguda, per així dir-ho, no? És quan arriba el moment en què les condicions ambientals són bones, són favorables, ja tenen aliment i hi ha bona llum, els musclos, doncs, bueno, uns que són femelles, uns altres que són mascles, treuen els seus gamets, les cèl·lules reproductores a l'aigua al mateix temps. Doncs aquí, un cop aquí és quan es troben, com moltes espècies, no? I a partir d'aquí, que es troben dos, doncs es troba, comença a formar-se una petita massa de cèl·lules que anirà evolucionant. Primer es posarà al fons del mar i després anirà adquirint una miqueta de mobilitat. Es transforma en una petita larva amb cilis que li permet moure's, i aquesta, una larva que no s'assembla res al musclo adult, no? Que anirà passant per diverses etapes, així nedant, fins que un dia s'assentarà en una roca i amb aquest viso que us comentàvem, aquest peix, es quedarà ahí enganxada i bueno, és aquest moment que realment sofrirà aquesta verdadera metamorfosi, no? Des d'un animal tou i lleuger s'arribarà a ser el musclo que nosaltres coneixem, no? Es crea, i ella mateixa amb els seus propis teixits formarà aquesta closca, no? Aquesta closca dura.
Clar, estem parlant del musclo de roca, però també sabem que el musclo és cultivat també.
Sí, bueno, tots coneixem la zona de Galícia i bueno, com comentaves tu, nosaltres aquí a Catalunya tenim la zona Delta de l'Ebre, que l'altre dia sortia una notícia que deia que aquest any s'esperava un bon any de musclo amb més de 4 milions de quilograms.
S'espera un 30% d'increment de cultiu, no?
Sí, i tot això diuen que bueno, pues, pot ser per les crescudes del riu, no?, que hem tingut aquest any, del riu Ebre, durant la tardor i l'hivern, que han arribat aquestes riuades tan grans i tan devastadores en altres parts del territori, però que han arribat amb molt de sediment i molt de nutrient, el riu ha arribat amb molt de sediment i molt de nutrient al mar, i això ha ajudat a, pues, aquests nutrients ha ajudat a que aquestes plantes que us deia, aquest plàncton, fitoplàncton que us dèiem abans, creixés, i bueno, com que això és l'aliment d'aquests musclos, pues, aquest any ho han tingut força bé, no? Perquè han tingut ahí aliment al seu abast.
I com es cultiva, per exemple, el musclo al Delta de l'Ebre?
Pues al Delta, sí, bueno, segur que ja ho heu vist algun cop, es fan les cordes, no? Ells on enganxen el musclo petit o que li diuen la semilla. És aquest musclo que els col·lectors, que els musclaires han d'agafar abans. A vegades ho agafen amb unes cordes col·lectores i si no n'agafen suficient es compra o s'adquireix d'altres països, com per exemple Itàlia, no? Llavors aquesta semilla se posa una malla de nylon damunt d'ella per afavorir que s'enganxi aquesta corda i bueno, pues es penja durant uns quants mesos a les badies del Delta de l'Ebre perquè arribi a tenir la mida necessària, no? I és en aquest moment el que es fa la recollida del musclo. I abans de portar-lo al mercat s'ha de fer un temps d'unes hores de depurar-lo, no? Que el musclo filtri aigua, una aigua que sigui controlada, no? Controlada totalment per musclaire. Llavors, en aquest moment, ja el musclo net, ja pot arribar als nostres mercats.
A més, un musclo bo que es pot cuinar de moltes maneres i que també és un dels productes exquisits que tenim a Catalunya.
I tant.
Aurora, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
L'Arxau.
Avui el nostre viatge cultural a través dels diferents museus i espais culturals dedicats al mar, ens anem cap al Masnou. Anem a conèixer el Museu Municipal de Nàutica d'aquesta població, un lloc que diuen ideal per conèixer la història de la costa catalana, ja que a través dels diferents àmbits del museu es poden recórrer totes les etapes que ha viscut Catalunya d'una manera breu i didàctica. Per parlar d'aquest Museu Municipal de Nàutica del Masnou, ens acompanya avui la seva directora, Cristina Espuga. Què tal, Cristina? Benvinguda al programa.
Molt bon dia.
Com naix la idea de fer un Museu Municipal de Nàutica en aquesta població costanera del Maresme?
Doncs el Museu del Masnou ja és de l'any 1960. La gent del poble, molt interessats en recuperar el seu patrimoni vinculat a la gent de mar, van fer aquest museu recollint objectes familiars de la gent del poble, de la gent que tenien records i quadres i maquetes. I llavors va ser l'origen d'aquest museu, és a dir, anar recopilant objectes del mateix poble, del municipi.
Uh-huh. I això va ser l'inici, no? L'inici d'aquest Museu Municipal de Nàutica, que després ha anat convertint-se en un punt de referència, com dèiem, de la història nàutica del país, amb diferents espais, entre ells la Mar Blava, doncs les embarcacions del Masnou, la navegació, l'herència marinera. Què destacaries dels temes marítims d'aquestes seccions que té el museu?
Mira, el Museu del Masnou és un museu local, petit. L'interès que tenen aquests museus, no?, és conèixer que hi ha una realitat molt pròpia de, doncs els oficis vinculats, tenim objectes, maquetes d'embarcacions de, vinculades, algunes molt importants a la navegació, del Cap d'Hornos, per exemple, i que alhora són molt universals i molt que expliquen la història de Catalunya. És aquesta dualitat. I objectes, tenim l'Escola de Nàutica, per exemple, que n'hi havia altres a la resta de Catalunya, doncs objectes de dels alumnes, objectes tradicionals i elements que hi havia dins d'una embarcació, com un llit, uh-huh, molt petitó d'una embarcació, retrats de capitans, alguns que eren de la mateixa fusta de la mateixa embarcació, un molinet de cafè, per exemple, d'una embarcació, i exvots, també, dels marinos, no?
Moltíssimes coses, perquè també tinc entès que compteu amb pinacoteca, és a dir, pintures dedicades al tema marítim.
Sí. Els marinos, no?, la gent de mar, acostumaven, d'una banda, a fer els seus exvots quan demanaven un ajut, no?, a la verge que veneraven, en aquest cas és la de la Cisa, però també es feien una maqueta i un quadre. Moltes vegades es pintaven els quadres de les seves embarcacions. I llavors nosaltres, és a dir, és una col·lecció que hi ha de barcos del Masnou. T'ajuda molt bé a saber com era l'embarcació. És com si fos una fotografia, al final, de l'època.
Uh-huh. Perquè a més d'aquesta part pictòrica, també està la part, diguem-hi, que estudia més els comportaments humans i els oficis, especialment relacionats amb la navegació, des dels mestres d'aixa fins als corders o velers.
Molt bé, sí. Al Masnou, com en altres municipis, hi havia un ofici molt important, que era el boter. A haver-hi un boter al Masnou, el que feien els recipients per transportar el vi o, altre, o gra o altres coses, o arròs, o el que fos.
Portar mercaderies, no?, dins el balcó.
Sí, Llavors, la bota, no?, era un element molt important. Aquí hi havia un fabricant que subministrava i proveïa les embarcacions d'aquí. Després, una singularitat d'aquí i d'altres llocs és que feien veles de vaixell per les embarcacions que es construïen, no?, a la platja. I llavors conservem una màquina encara de principis de, bueno, de finals del 19, que es feien de fer veles, vaja. Sí, sí. Mm-hmm.
Per tant, una màquina de fer veles, la funció del boter, de crear aquests envasos, no?, per transportar les mercaderies, sí, els ferrers, els corders, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí.
Són tot elles professions relacionades amb el tema nàutic, amb el tema marítim. Quins seria, sí, tots els objectes que teniu en aquest Museu Municipal de Nàutica del Masnou, el que per a la seva directora, per a Cristina Espuga, seria la peça clau, aquella que dona singularitat en aquest espai cultural?
Mira, singularitat, clar, evidentment això és una pregunta molt complicada de respondre, perquè n'hi ha molts. A mi la que m'agrada és una brúixola de butxaca, que ens va donar un capità, és molt petitona, i per aquesta singularitat moltes vegades aquestes brúixoles tan petitones s'han perdut. La portaven tots els marinos, perquè ells, doncs, la seva vinculació amb el mar era constant, és a dir, anaven a terra i també anaven amb la brúixola, no?
Uh-huh.
Aquest element a mi m'agrada molt, perquè és molt bonic. I tot el que seria l'instrumental, les ulleres llarga vista i tot l'instrumental de navegació.
Doncs ja ho saben, si van a buscar aquesta brúixola de butxaca, que és l'objecte preferit de la directora del,
sí,
museu, i si és l'objecte preferit de la directora, però alguna cosa serà. Quines activitats feu al Museu Municipal de Nàutica del Masnou relacionades amb el mar i la nàutica?
Mira, fem, evidentment, les tradicionals, és a dir, servei educatiu, però una que ara us convido, a més hi aprofito, és la que fem durant la Festa Major, que és una subhasta de peix cantada encara, uh-huh, que es fa a recrear cada dia de Sant Pere, bueno, el 26 en concret, de juny, en una plaça del Masnou, que és la plaça Ducata. A la cofradia de pescadors, aquí Montgat, perquè Masnou pertany a Montgat,
uh-huh,
encara es reprodueix la subhasta de peix cantada, com fa més de 100 anys. I jo crec que a Catalunya n'hi ha com a molt dos. I un cop l'any venen al Masnou a fer-ho, ho coordinem des del museu, els donem suport i es pot comprar el peix, no?, de la manera tradicional, cantat.
Doncs avancem, avancem la data d'aquelles persones que vulguin assistir a una subhasta d'aquelles cantades com ho feien antigament els marxants de peix. Quin dia has dit que era?
El 26 de juny.
El 26 de juny, és a dir, d'aquí poques setmanes, d'aquí pocs dies, doncs ja ho saben, una cita al Masnou en aquesta subhasta del peix cantada. La gent del Masnou i del Maresme, se'l sent seu aquest museu?
Hem de dir, doncs, que de forma general estem molt contents amb la resposta i hem d'agrair a tota la gent que ve les activitats que fem, que funcionen molt bé. Siguin conferències, siguin itineraris. Ara hem recuperat un que li diem el Masnou Terra de Mar, en aquesta dualitat de la gent de mar i la gent de terra, que són molts pobles de la costa. Teníem vinya, però també érem pescadors o mariners. I ara, precisament, per la Festa Major també inaugurem un itinerari senyalitzat pel poble, sí.
Doncs ja ho saben, aquest és el Museu Municipal de Nàutica del Masnou. Avui l'hem conegut de la mà de la seva directora, Cristina Espuga, al que li donem les gràcies per apropar-nos a tota l'activitat i a conèixer una mica més aquest actiu cultural del món de la nàutica i del mar que tenim al nostre país. Cristina, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada.
Moltes gràcies, igualment.
A reveure, fins la propera.
A reveure.
Moltes gràcies, com sempre, a Manel de Ramon i també gràcies a Cristina Espuga. Hem d'arribar al punt final del nostre programa, del Blau Marí 187 ja. L'iniciàvem parlant, per una banda, amb Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna, i amb Miquel Carles, president de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre, sobre aquesta campanya que fan la setmana que ve, Revetlles amb musclos i cava. En l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, Joan Argento i Rafael Martins han parlat de la funció de capejar i ens han preparat gastronòmicament una cavalla xapada. A l'acordió del Grumet, tot un luxe, i ja t'ho diré, el tema vell pescador. Aquesta setmana, Panorama Nàutic, 26a regata Dragonera amb Frederic Bru, director esportiu de Port Balís, els dies 19 i 20. A Plankton, el protagonista, com en el tema d'actualitat, el musclo, amb l'Aurora Requena. I en aquesta darrera part del programa, Manel de Ramon ha marxat fins al Museu de la Nàutica de Masnou i allí ens ha parlat amb la directora Cristina Espuga. A tots, moltíssimes gràcies. Com sempre, una abraçada molt cordial de tota la gent que ens fa costat en aquest Blau Marí i molt especialment de part d'un servidor, Francesc Callau. Adeu-siau i fins al pròxim programa.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.